Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les targetes menjador arriben tard i no estan valorades amb el 100% del cost del menjador escolar. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el regidor d'Educació i conseller al Consell Comarcal, Manuel Robles, el dia que aquestes targetes han arribat a l'organisme supramunicipal. Tot plegat amb l'objectiu de cobrir les necessitats dels infants becats mentre s'allargui la crisi del coronavirus.
Alguna cosa és més que res. Per tant, sempre una ajuda és més important. Per què 4 euros i no 5 o no 6? Quan la beca menjador estava quan el menú estava a 6,20. Penso que és una mesura que s'ha pres, suposo que valorant tot plegat.
A Sabadell, 3.600 famílies rebran les targetes en un termini de menys de 48 hores. Atendis té casos positius de coronavirus o persones amb símptomes a totes les seves residències de Sabadell, però no té prou recursos per mantenir la situació de forma indefinida. Així ho ha expressat a Ràdio Sabadell la gerent de l'entitat, Montse Estrada, que també ha denunciat que ni tan sols han rebut la partida de guants i mascaretes anunciada pel govern català a principis de setmana. Tot plegat ho hem sabut el dia que el nombre de nous infectats per coronavirus al Taulí ha anat a la baixa. Només s'han hospitalitzat 3 persones des d'ahir, arribant fins a les 321. Aquesta davallada dels ingressos contrasta amb la xifra de defuncions, 9 en un sol dia. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen molt baixes i amb el temps molt inestable. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, molt bona tarda. Tenim molta nubositat, hores d'ara, amb un ambient fred dels dies més freds de l'any, tot i que aquest hivern ha arribat força tard. En general, predomini del cel cobert, amb alguna precipitació feble cap al Pirineu i zones properes, amb una cota de neu que es troba al voltant dels 1.000 metres, puntualment podria baixar fins als 800 o 700 metres. També podria aparèixer, així en condicional, alguna gota molt local a altres indrets del territori, especialment de la depressió central. La cota de neu puntualment també podria baixar fins als 700 o 600 metres. Pel que fa a la jornada de demà, tindrem l'arribada d'una pertorbació en alçada, molt d'aire fred, per tant, podrien produir-se precipitacions a qualsevol indret de Catalunya. No seran generals, però sí podrien aparèixer a qualsevol localitat del territori, en forma fins i tot de neu granulada. Tot i això, esperem que la cota de neu tendeixi a quedar al voltant dels 600 metres, puntualment arribant fins als 400 metres. S'iniciarà la precipitació pel nord-est del territori, el Pirineu, i al llarg del matí, sobretot durant la tarda, en forma de ruixat, podrien aparèixer altres zones del territori. La temperatura fins i tot demà baixarà una miqueta més. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell arran d'aquestes restriccions de mobilitat. Sí que us hem de recordar que els accessos per la frontera estan tallats, només hi poden circular els vehicles de mercaderies i també estan tallats els accessos als municipis de la Conca d'Òdena. Passen 4 minuts de les 7, 3.600 famílies sabadellenques rebran a partir de demà les esperades targetes Moneder que venen a substituir les beques menjador. En total, l'Ajuntament de Sabadell ha rebut aquest matí prop de 5.400 targetes que repartiran a través dels centres escolars a les famílies que ja rebien aquest ajut. Aquests xecs serviran per garantir l'abastiment alimentari dels infants aquests dies de confinament mentre els centres escolars romanen tancats. Les targetes venen carregades amb l'import corresponent a 10 dies d'àpat de migdia. Un total de 40 euros, que correspondrien als 10 dies lectius de tancament de les escoles oficialment decretats. Normalment, les beques menjador equivalen a 6,20 euros, el que significa que s'ha reduït el pressupost a 4 euros per àpat. El regidor d'Educació, Manuel Robles, opina que una ajuda sempre va bé, però també és crític amb la gestió del govern català.
Considero que és un ajut, considero que evidentment podia haver estat una mica més generós, atès que el menú són 6-20 i, per tant, doncs, bueno, és la meva apreciació personal. Però vull dir, com a apreciació, considero que, bueno, que és, no, només es tracta de la meva opinió. Tot i que, bueno, només valorant el retard d'aquesta recepció de targetes, no? hem de tenir en compte que hem fet, bueno, pues un flac favor a les famílies.
Com que ja s'ha anunciat que el tancament de les escoles s'allargarà, aquestes targetes es recarregaran automàticament. Les targetes es poden utilitzar, recordem, en qualsevol establiment d'alimentació. Pel que fa a la tasca de l'Ajuntament, aquest matí ja han començat a citar les famílies per demà.
Nosaltres avui ens estem dedicant a fer totes les trucades telefòniques a les famílies que tenen beca de menjador, doncs citant-les en una hora determinada, en unes hores, en 5 famílies per cada 15 minuts, val? I amb aquestes famílies cada 15 minuts aniran a la seva escola de referència i llavors a aquesta escola li donaran la targeta pertinent al fill filla que tingui.
Aquesta tasca la duran a terme persones voluntàries repartides per 36 dels 38 centres públics. Fins al dia d'avui l'Ajuntament prestava el servei a través d'ajudes d'urgència social.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La Fundació Privada Tendis reclama recursos i material de protecció per poder afrontar els casos de coronavirus detectats a les seves residències. De fet, les tres residències i la llar que actua com a tal pel tancament de CIPO tenen casos positius per Covid-19 o usuaris amb símptomes. Des de Salut reclamen a Tendis que es faci càrrec dels pacients arran del col·lapse dels hospitals, però des de l'entitat alerten que necessiten més recursos per fer-ho possible. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Tenir usuaris amb coronavirus obliga la residència a tenir dependències separades. A més, els professionals s'han de protegir per evitar el contagi. La gerent de Tendis, Montse Estrada, denuncia que ara mateix no disposen de prou recursos per garantir aquesta protecció i lamenta que la Generalitat no assumeix la seva responsabilitat.
L'equip de professionals està increïble, és impressionant. Tenim una xarxa i vull agrair a moltíssima gent perquè la situació és que hem d'afrontar això i des de l'administració, des d'aquí una denúncia, Departament de Salut, Departament d'Afers Socials, Treball i Família, es van passant d'una a l'altra i la realitat és que no ens donen, no pocs, del tot insuficient mitjans de protecció per poder treballar.
D'altra banda, la gerent de Tendis lamenta que el sobreesforç de l'entitat en la cura dels malalts tingui com a contrapartida una davallada dels ingressos arran del tancament del centre de dia.
És que suport el que arriba, que això sí, una nota, ei, no podeu facturar-ho tot, retallada, com que els que estan tancats només un 85, etc. Que pots dir, bueno, potser té lògica, no té lògica, amb centres especials de treball els està condemnant. Jo penso que els està condemnant. Jo ara no és l'ocupació, però dius, ostres, no m'estàs donant eines amb l'altre i ja, això sí, 10 dies abans d'haver de facturar amb això, penso que no toca.
Estrada insisteix que sense més recursos, la situació actual és insostenible per l'entitat.
El ritme d'ingressos per coronavirus al Parc Taulí s'ha frenat en les últimes 24 hores. Només s'han enregistrat 3, de manera que el nombre de persones hospitalitzades al centre sanitari a conseqüència de la Covid-19 s'enfilen fins les 320. Aquesta davallada dels ingressos contrasta amb la xifra de defuncions, 9 en un sol dia. El nombre d'ingressos a l'Hospital de Sabadell continua augmentant, però a un ritme inferior respecte als últims dies. En les últimes 24 hores se n'han sumat 3 i ara ja hi ha 321 pacients amb el virus hospitalitzats. D'aquests, la gran majoria, 279, es troben a planta, mentre que els 42 restants estan a la unitat de cures intensives. Pel que fa a les defuncions, avui la xifra de persones que han perdut la vida per la Covid-19 se situa a les 74, 9 de les quals en les últimes 24 hores. La xifra és inferior a la dels últims dies, quan s'havien arribat a registrar fins a 14 morts en un sol dia. Al conjunt de l'Estat, el Ministeri de Sanitat ha xifrat a més de 47.000 les persones contagiades, mentre que el volum de defuncions ascendeix fins les pràcticament 3.500. A Catalunya, el nombre de morts pel coronavirus se situa en les 516, mentre que la xifra de positius es troba al voltant dels 10.000.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
L'alcaldessa Marta Ferrés considera del tot injustificada la presència de l'exèrcit a Sabadell per fer front a l'emergència sanitària que suposa el coronavirus. L'executiu local ha sol·licitat que la unitat militar d'emergències doni suport a la ciutat en la desinfecció dels espais més concorreguts. Ferrés ho ha detallat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Núria García, bon vespre.
Bon vespre, Karen. L'alcaldessa de Sabadell ho té clar, qualsevol ajuda és poca en aquests moments. Per aquest motiu, des del govern han demanat la presència de la UME a la ciutat per donar suport a Esmatza i l'ADF, que aquesta setmana han intensificat les tasques de neteja en entorns sensibles. De moment, però, Marta Ferrés no sap concretar quan es podran veure els efectius de l'exèrcit treballant als carrers de Sabadell.
No ho sé, la veritat, perquè estem pendents també que ells ens acabin de dir com s'articula, però en tot cas, doncs, com més llarga sigui, diguem, i més s'hi pugui estar, doncs, i més ens puguin ajudar, per part nostra doncs, també serà benvingut, no? Com a mínim, doncs, mentre pugui durar aquesta pandèmia.
L'alcaldessa també ha deixat clar durant l'entrevista al Catalunya Nit que ha estat l'Ajuntament de Sabadell qui ha fet la petició davant les necessitats que hi ha i que l'oferiment no ha vingut de part de cap altra administració.
Les tasques de vigilància per garantir que els sabadellencs compleixen amb les restriccions de l'estat d'alarma no són només responsabilitat de la policia municipal. Des de fa una setmana, l'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF, s'encarrega de fer patrullar a l'entorn del Rodal de Sabadell per certificar que els passejos que s'hi fan compleixen amb la legalitat. Els ADF s'organitzen en parelles estables de dos agents que circulen per l'entorn del Rodal i ho fan amb la voluntat d'informar els ciutadans i de garantir que compleixen amb les restriccions. Ho fan en diferents batudes, en horari de matí i de tarda, que varien en funció del dia de la setmana. Juanma Jaime, de l'ADF de Sabadell, detalla en quines zones estan treballant.
Son las zonas perimetrales de la ciudad con las zonas forestales, o sea, principalmente el parque del río fluvial del Ripoll, toda la zona de Torre Romeu, el carrer Sau, colindante con el bosque de la Salut, la Serra de San Iscla, camino de Tugoras, el torrent de Ribatallada por la zona de los huertos, toda la zona de Canyón y San Julià de Tura. Intentamos, pues eso, combinar la zona fronteriza entre zona forestal y zona urbana.
Les tasques d'informació es fan repartint fulletons informatius i reproduint la megafonia que també porten els cotxes de la policia municipal i que s'han registrat a Ràdio Sabadell, una feina que Jaime detalla que es fa amb les màximes garanties de seguretat pels agents forestals.
Las medidas de seguridad que hemos puesto pues son las que corresponden y las que manda el Ministerio del Interior, que son los EPIs de los equipos de protección individual, o sea, mascarillas, guantes y el tríptico a nivel informativo que estamos dando a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, que nos ha facilitado el Ayuntamiento, que es bueno, las normas de prevención contra el contagio del coronavirus, las normas cívicas de contención para que la gente no salga a pasear con sus perros o la mala utilización de este paseo, este dispendio que da la ley de emergencias.
A banda d'aquesta feina de vigilància, l'ADF també s'està encarregant aquests dies de fer la neteja dels accessos a algunes de les residències d'avis de Sabadell. De fet, Jaime assegura que el cos està a disposició de les necessitats que tingui la ciutat i per això fan trobades periòdiques amb la policia municipal.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
La Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell viu els efectes del confinament en forma d'aturada total de les adopcions d'animals. Des que va entrar en vigor l'estat d'alarma, pràcticament no s'ha realitzat cap consulta o procés d'adopció, així com tampoc d'acolliment temporal de gats i gossos. Una situació que accentua encara més els problemes econòmics que arrossega l'entitat des de fa temps. Bona tarda, Raquel García.
Bona tarda, Karen. Els animals abandonats a la Lliga Protectora són uns altres dels grans perjudicats pel coronavirus. Les mesures de contenció han posat fre a les adopcions i a les acollides temporals a l'entitat, que s'estan fent aquests dies sota un protocol d'actuació molt estricte i amb comptagotes, tal com explica la responsable del refugi, la Clàudia Mateja.
Siempre es con cita previa y uno por uno, entrando con mascarilla, con guantes. Les enseñamos, hablamos antes con ellos por teléfono para explicar cómo funciona, qué cuesta, digamos, todo lo que hacemos en una entrevista lo hacemos ya por teléfono y ellos que vengan a conocer el animal y se lo pueden llevar con cita previa solamente. Es difícil, porque la gente tampoco quiere salir, digamos, hay muy pocas personas interesadas ahora mismo.
Mateja assenyala que és difícil arribar als ciutadans en un moment en què no es pot sortir de casa, però alerta que el nombre de gats i gossos que arriben a la carretera de Caldes no decreix aquests dies. Actualment hi ha 200 gossos i 130 gats en aquestes instal·lacions, una xifra que accentua encara més els problemes econòmics de l'entitat.
Mal, porque claro, gastos hay, porque los mismos gastos de siempre, personal, comida, medicación de los animales, analíticas, todo lo que requiere un refugio. pero en cambio nos faltan los ingresos, porque la adopción para nosotros es un ingreso, porque es el coste del servicio veterinario que prestamos, que son como vacunas, esterilizaciones, todo esto está incluido en cada adopción, es un ingreso que nos llega. Si ahora tenemos un mes sin adopciones, para nosotros es muy malo.
Els voluntaris tampoc poden anar a la protectora durant aquest mes de confinament, però els 7 treballadors del refugi s'encarreguen de les cures i també de les atencions que requereixen els animals en tot moment, excepte les sortides del refugi. Treure a passejar els gossos ara mateix és un servei inviable. D'altra banda, Mateja recorda que ara per ara no hi ha cap evidència que el coronavirus que provoca la malaltia Covid-19 pugui afectar els animals de companyia ni que els animals puguin transmetre la malaltia.
Més notícies relacionades amb el coronavirus en format més breu. El coronavirus també afecta el calendari de tradicions de Sabadell. L'Ajuntament de la ciutat ha decidit no celebrar la festivitat de l'Aplec de la Salut el pròxim 11 de maig per prevenció contra el coronavirus. Tot i que encara es desconeix si l'estat d'alarma seguirà actiu o no, el consistori ha preferit curar-se en salut i no celebrar la tradicional festa el dia que estava previst. Tot i aquest canvi de data, des del govern municipal encara no han decidit si ajornen o suspenen del tot aquesta festa. D'altra banda, els centres d'atenció primària es divideixen els pacients per evitar la propagació del coronavirus. El CAP Concòrdia concentrarà a partir de divendres la seva atenció pediàtrica, com també la dels CAPs Creu Alta, Nord i Can Rull, mentre que l'atenció als adults del CAP Concòrdia es farà al CAP Creu Alta. El CAP Gràcia continua tancat i els usuaris s'atenen al CAP dels Marinals. Pel que fa al de Can Uriac, l'horari d'atenció és de 8 del matí a 8 del vespre tots els dies de la setmana. La policia municipal sanciona 46 persones en les últimes 24 hores. Des de diumenge 15, la policia municipal ha interposat 404 denúncies per desobediència als agents o per no respectar les restriccions de l'estat d'alarma, 46 de les quals es van interposar ahir. La policia local continua fent controls i recorreguts en cotxe per comprovar si s'està complint amb el confinament i recordant també les recomanacions a la ciutadania mitjançant els altaveus. A més, en els pròxims dies incorporarà drons com a mecanisme addicional per vigilar que es respectin les restriccions a la mobilitat a zones com grans parcs urbans, el Rodal i el Ripoll. I el rebost solidari es trasllada demà a l'escola Pau Casals i divendres a l'escola Amadeu Vives. Aquests dos punts s'han sumat al de distribució central ubicat a Fira Sabadell. En tots els casos es recorda que el lliurament s'adreça només als usuaris del rebost i que les persones que hagin de recollir els lots seran contactades per establir data, hora i lloc de lliurament. El dispositiu complementa el que continuen fent entitats del rebost i centralitza el de les que no poden continuar portant-lo a terme perquè els seus voluntaris i voluntàries són persones grans. I fora de Sabadell i la comarca...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, assegura que ja són prop del pic de contagis.
El caso es que se ha conseguido ese control de los contactos de riesgo de forma importante y esto nos lleva hacia una, digamos, suavizado de la curva que posiblemente estemos o en el pico ya yendo hacia abajo. Una vez conseguido esto, nos quedan todavía algunos aspectos que tenemos que valorar. Todavía tenemos que entender que el riesgo no está solo fuera. Tenemos que entender que si una persona dentro de nuestras casas inicia síntomas, tiene obviamente que separarse del resto de la unidad familiar.
En canvi, el president de la Generalitat, Quim Torra, alerta que sense tancament total, el pic de contagis pot ser a finals d'abril i que el confinament es podria estendre fins al juny. El president ha explicat que el govern té sobre la taula diversos informes amb múltiples escenaris i una de les possibilitats és que la corba es doblegui passat Sant Jordi. D'altra banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres una important compra de material a la Xina per pal·liar la falta de mitjans de protecció a la gran majoria d'hospitals de l'Estat, sobretot a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. És una compra de 432 milions d'euros en material sanitari que ja començarà a arribar de la Xina aquesta mateixa setmana. A tot això, el col·lectiu de la infermeria, agrupat en el Sindicat de Tècnics d'Infermeria, ha presentat una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat per la manca de protecció dels professionals en el marc de la crisi del coronavirus. El sindicat subratlla que en menys de 24 hores hi ha hagut 1.490 nous casos positius entre el personal sanitari i el conjunt de l'Estat com a conseqüència de la falta d'equips de protecció individual. Amb tot, des del col·lectiu d'infermers demanen responsabilitat davant d'una actitud que pot ser de caràcter delictiu. En les últimes hores s'ha produït el primer naixement d'un nadó sa d'una mare amb coronavirus a Catalunya. La petita, que es diu Daniela, està perfectament sana. Ha nascut a l'Hospital de Sant Pau per una cesària induïda diumenge que no ha tingut res a veure amb el virus, sinó que s'ha fet per motius obstètrics, segons han confirmat fonts del centre. Ja hi ha nova data per la selectivitat després que s'hagi suspès pel coronavirus. La prova, que aquest curs afecta 217.000 alumnes de Catalunya, es farà entre el 22 de juny i el 10 de juliol, en la seva primera convocatòria, mentre que la segona serà abans del 10 de setembre. Aquestes són les dates proposades a dia d'avui, però des d'Educació admeten que dependrà de l'evolució de la pandèmia. El nombre d'expedients de regulació temporal de l'ocupació a Catalunya s'ha disparat en les últimes 24 hores amb 10.700 ERTOs més i 71.000 treballadors afectats per sobre dels que hi havia dimarts. Ara hi ha 342.602 catalans que hauran de percebre l'atur de forma temporal, el 9% dels ocupats a finals de l'any passat. Ja hi ha 41.555 expedients presentats per empreses catalanes des que es va decretar l'estat d'alarma. La crisi sanitària del coronavirus ha fet aflorar a les xarxes socials un bon grapat de notícies falses, informacions que no són certes i que podem localitzar al Twitter, Facebook o que a vegades fins i tot ens arriben als nostres WhatsApps particulars. Però sabem identificar quan aquestes notícies són mentida? El professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, Ferran Lalueza, ha elaborat un decàleg de 10 preguntes que ens poden ajudar a verificar les informacions que ens arriben.
Qui ha elaborat aquesta informació?
Si l'autoria del text no està del tot clara o no sabem localitzar qui la signa, podem estar davant d'una notícia falsa, tal com ens explica Ferran Lalueza.
Una primera pista molt valuosa a l'hora de poder nosaltres mateixos valorar la fiabilitat d'una informació és saber-ne l'autoria. Qui signa aquesta informació? De fet, la signa alguna persona o és anònima? I si la signa algú, aquesta informació és signada per algú que reconeixem com a autoritat en la matèria, algú en qui confiem? Si no és així, probablement la informació no té cap garantia de tenir fiabilitat.
Qui ho ha enviat?
Hem d'analitzar com ens arriba aquesta informació i si la persona o entitat que ens la fa arribar ens acostuma a enviar notícies reals o més aviat rumors.
Per què ho he rebut ara?
Ens hem de fixar en el context general i pensar de quina manera allò que ens ha arribat pot canviar el nostre pensament sobre un fet concret. Per exemple, si som a les portes d'unes eleccions o immersos en una crisi sanitària com la del coronavirus.
Compleix uns estàndards de qualitat?
Estem davant d'un text ben redactat? Té un aire de professionalitat? Són detalls que ens poden ajudar, però l'Alueza recorda que a dia d'avui les fake news són cada cop més professionals.
Que una informació se'ns presenti d'una manera molt acurada, formalment molt curosa, no garanteix la seva fiabilitat, perquè malauradament cada cop les tècniques de manipulació i de desinformació són més sofisticades, però val a dir que si realment ja d'entrada aquella informació ens arriba presentada d'una forma barroera, amb errades de tot tipus, sense cap tipus de cura formal, doncs amb molta més probabilitat estarem davant d'una informació falsa.
Per què s'està difonent tan àmpliament i tan ràpid?
Si la informació ens ha arribat massa ràpid i amb una viralització molt veloç, més val que sospitem.
Malauradament, les informacions falses es difonen amb molta més rapidesa i amb molta més amplitud que les informacions que són certes. D'això en traiem una conclusió, i és que el fet que una informació ens hagi arribat per diferents costats i a més ho hagi fet amb molta velocitat no garanteix que sigui una informació certa. De fet, podria ser fins i tot un indici de tot el contrari, d'estar davant d'una informació falsa.
A qui beneficia aquesta informació?
Darrere de les informacions falses hi acostuma a haver una estratègia molt calculada i una important inversió de recursos. Quan la informació que circula té un clar beneficiari, ens hem de preguntar si l'objectiu d'allò que ens ha arribat és informar o directament rentar o embrutar la imatge d'algú.
Contradiu altres informacions?
Les informacions que més ens criden l'atenció són aquelles que ens trenquen els esquemes, les que ens resulten més sorprenents. Aquesta capacitat de sobtar-nos, però, sovint es basa en que són una contradicció amb alguna cosa que hem llegit o vist, i això acostuma a ser un indici de falsedat.
M'agradaria que fos cert?
Si allò que ens arriba ens agradaria que fos cert, som més vulnerables a l'engany que no pas si no vull que aquesta informació sigui correcta. Hem de pensar que els algoritmes de les xarxes socials permeten adreçar-nos amb molta precisió a aquelles informacions específiques que s'acosten als nostres gustos i preferències. Per això hem de ser especialment crítics amb informacions que s'acosten als nostres desitjos.
Juga amb factors emocionals?
Els factors emocionals ens poden portar a desactivar les prevencions per valorar la fiabilitat de la informació. Per això, quan algú vol enganyar, acostuma a fer molt èmfasi en la vessant més emotiva, com a estratègia per manipular, apel·lant als nostres sentiments i amagant l'argumentari que hi pot haver al darrere.
Fer-ne difusió contribuirà a generar coneixement sòlid i fonamentat?
Si no ets part de la solució, ets part del problema. La redifusió d'informacions no verificades ens pot convertir en còmplices d'estratègies de desinformació al servei d'alguns interessos. Encara que no en siguem els autors, si ho compartim, formem part de l'engany.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Este fútbol modesto, este fútbol no profesional, seguramente va a necesitar tiempo también para recuperar. Por eso...
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@cpropietatsbd.com.
Notícies Vespre.
Veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Lluís Rubiales ha garantit el finançament dels clubs de futbol i futbol sala modest d'arreu de l'Estat. El president de la Federació Espanyola de Futbol ha proposat una línia de crèdit per totes aquestes entitats. Les subvencions ja atorgades per al futbol no professional estan pagades i Rubiales ha assegurat que seguirà sent així al 100%, però a més ha ofert crèdits a cost zero per tornar en un termini de 2 anys. Sorgeixen dels fons propis de la Federació. Es proposa per poder fer front al pagament de les nòmines durant aquesta crisi del coronavirus i pot arribar als 4 milions d'euros en funció de la massa salarial de cada club. El president de l'ENS també ha anunciat més mesures, com ara que les dues pròximes temporades les llicències seran gratis.
Hasta el último euro que se ha prometido por esta federación de ayudas y subvenciones directas está garantizado. Impulso 23 para los clubes de segunda B y tercera. Programa Cantera con Valores para los clubes de segunda B y tercera. Las ayudas al fútbol sala masculino, las ayudas al fútbol sala femenino, todos los pagos de viajes, las ayudas también para los menores, al fútbol femenino, el programa Élite. Todo, hasta el último euro, está 100% garantizado. Nosotros no queremos ningún tipo de incertidumbre. La Federación ha trabajado con rigor, va a garantizar hasta el último euro, repito, y eso creo que va a dejar una cierta tranquilidad.
Sobre la competició, Rubiales ha insistit que no és moment per parlar de terminis per tornar a jugar ni tampoc de les eleccions a la presidència, jornades de moment sense data. I acabem el Notícies Vespre parlant del cantant sabadellenc Sergio Dalma, que a través de les xarxes socials s'ha dirigit avui als seus seguidors, referint-se al confinament decretat per la pandèmia del coronavirus. En un vídeo publicat al perfil Twitter, l'artista ha encoratjat els seus fans a seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i les institucions.
Si seguimos las indicaciones de sanidad y de las autoridades institucionales, ganaremos esta batalla. Ahora más que nunca debemos quedarnos en casa. Quédate en casa. Espero que muy pronto nos podamos ver y sigamos con esta gira.
El sabadellenc tenia en marxa la gira 30 i tanto, on repassa els grans èxits de la seva carrera, però la pandèmia i l'estat d'alarma han obligat a aturar-la, tot i que ja s'han començat a reprogramar algunes de les actuacions. Sergio Dalma farà a parada a Sabadell amb 2 concerts la pròxima tardor, el 3 i el 4 d'octubre a la Faràndula. mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 25 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 del matí amb els butlletins especials d'aquesta programació especial que fem de serveis mínims com a responsabilitat amb el coronavirus. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.